Avui a Aula LH parlarem del Festival de Curtmetratges de la Florida, el FIMSARE que organitza l'Institut Eduard Fontserè. Sabrem com s'ha fet la preparació i què oferirà aquest any. A la secció LH Escoles Sostenibles acompanyarem l'alumnat que ha participat en la festa final de curs d'aquesta xarxa de centres. A la secció Aula News visitarem la festa intercultural de l'escola Charlie Rivel, assistirem a la final de l'APS al Cricket Uneix i sabrem qui ha guanyat la Lliga de Debat d'enguany. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, tres alumnes del col·legi Pare Enric Dussó ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. L'alumnat de quart de l'Institut Eduard Fontserè fa cada any una immersió en el món cinematogràfic per preparar el Festival de Curtmetratges FIMSARE. Els estudiants col·laboren en tota l'organització d'aquest festival internacional en què participen curts de primer nivell i en què es donen premis de diferents categories. Avui volem conèixer els detalls del FIMSARE d'enguany i volem saber també com l'alumnat ha treballat durant tot el curs en l'organització. Per això tenim amb nosaltres el Jaume Agustí, l'Eduard Isern, l'Ima Navas i a la Basma Mabruc. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Jaume, comencem amb tu parlant una mica, recordant què és això del FIMSARE, quan neix el FIMSARE i quina és la seva motivació.
Doncs fa 8 edicions va néixer el FIMSARE amb la idea d'acostar els alumnes al cinema, però de seguida doncs, l'antic equip directiu i l'antic equip de professorat, liderats per un professor que tenia coneixements de cinema, van veure l'enorme possibilitat que tenia obrir el camí cap a un treball d'aprenentatge en el cinema que potser no era el que estem habituats en els instituts en altres ocasions, que és defugint la idea d'aprendre a construir un curt o d'aprendre a fer cinema. Era més la idea de posar-se a valorar el cinema que es fa i a més doncs, poder una mica donar-los als alumnes uns aprenentatges sobre gestió d'esdeveniments i en aquest cas doncs, la idea era organitzar un festival. Uh-huh. Amb la qual cosa doncs, tot el que seria diferents aspectes de l'aprenentatge que en aquell moment van quedar sota el paraigua de l'aprenentatge servei, perquè era justament una metodologia que guiava molt cap a un aprenentatge significatiu. Després s'ha adaptat la mar de bé al que serien els nous decrets en el que les situacions d'aprenentatge posen en valor que els alumnes estiguin al servei de la seva comunitat i a través d'això facin múltiples aprenentatges.
Per qui no sàpiga què és el FIMSARE, és un festival. Què significa organitzar un festival?
Bé, organitzar un festival, doncs, com t'he dit, com a gestió de producció cultural, significa tota una sèrie de preparatius. És al cap i a la fi una petita empresa cultural en la que els alumnes es divideixen en grups de treball, tant per decidir quina serà la difusió de cada festival, de cada edició, com s'organitzarà els criteris de tria, com, evidentment, aprendre quins són els elements cinematogràfics que cal distingir i una mica què hi ha darrere del cinema, i mai molts alumnes diuen mai m'havia plantejat que hi havia tantes coses en les quals m'hi pogués fixar.
Llavors fan aquesta tria, ells convoquen els autors, els directors,
Sí, una de les parts d'un dels blocs de treball és precisament anar fent tota la rebuda de curs, anar-los classificant i després també anar-los visionant per fer la primera valoració.
I després organitzar les activitats per mostrar, per fer el festival en si. No?
Correcte, clar, tota la part dels passis, tota la part de la difusió, com t'he dit, i diverses coses.
Una part important del festival és aquesta relació amb el barri. Uh-huh. Fer un festival d'aquest tipus a la Florida, ja porteu 8 anys, vull dir que la cosa ja sembla que ha tingut èxit i això. Com es valora aquesta relació amb el barri?
Home, es valora molt positivament, vull dir, al cap i a la fi, com moltes altres activitats que neixen a l'Hospitalet, és un win-win, vull dir, tothom surt guanyant. Nosaltres tenim un context d'aprenentatge molt profund, molt potent, I en aquest sentit, no, en l'estructura que l'Ajuntament va dissenyar en el moment que va néixer el festival, que era el Pla Integral de la Florida de les Planes, i ara, doncs, sota el paraigua directament de l'Ajuntament, doncs, evidentment, el barri surt guanyant, les nostres famílies surten guanyant, en el sentit de que, doncs, els seus fills es posicionen, no, en el barri com a, no, com a col·laboradors, com a, no, aportadors de servei, i evidentment, doncs, també a nosaltres ens dona, doncs, una visió en el barri, doncs, bueno, molt, molt positiva i molt, no, com a centre. I jo sempre dic que som més que un centre educatiu en el moment que fem el Finserè, no, en certa manera, no, tenim una capacitat que difícilment altres centres tenen en projectes similars. No?
I el feedback amb l'alumnat i amb el professorat, perquè clar, això també és una feina extra pel professorat. Quin és aquest feedback? Com ho veuen els alumnes i els companys?
Bé, quan ara estàvem preparant l'entrada, no, que ens estaves escalfant, sí, justament, no, has pogut veure com les nostres alumnes que ara parlaran, doncs, no tots, però una part d'ells, doncs, bueno, viuen amb il·lusió el fet de poder-se incorporar a l'optativa de quart, que evidentment alguns ho aconsegueixen, alguns no. I evidentment alguns, doncs, una mica més tard, quan ja estan a quart mateix, doncs potser s'empenedeixen de no haver triat, no, la matèria, perquè veuen, doncs, tota una sèrie de virtuts, no, i d'aprenentatges que, bueno, que deixen, no, perquè estan fent altres optatives. Pel que fa al professorat que em demanaves tu, doncs evidentment no te diria que el professorat és més defensor del Finserè que el propi equip directiu. El que passa és que, bueno, nosaltres hem de mirar una mica, no, de manera plural per tots els projectes que tenim a l'institut, però en certa manera el professorat que arriba, no, nou a l'institut, en general queda molt sorprès, no, que en un institut de secundària, no, com el nostre, doncs es pugui fer un projecte d'aquesta dimensió.
Magnitud, no?
D'aquesta dimensió.
Eduard, anem a parlar del festival d'aquest curs. Primer, una mica, com ha anat la preparació? Heu tingut molts curtmetratges. En quant a la participació de curtmetratges, hi ha alguna diferència amb altres anys?
Sí, bon dia, gràcies per convidar-nos un any més. Una novetat d'aquest any va ser que rebíem molts curts. Sempre al principi estàvem uns 3 mesos oberts al període d'inscripcions i superàvem el miler de curts que arribava. L'any passat ja vam tancar un mes abans les inscripcions i tot així van arribar 900 i pico. I aquest any és l'any que menys temps d'inscripció hem tingut obert, hem estat un mes i una setmana, i tot i això hem rebut 739 curts. Uh-huh. Entenem també que arribar a aquest volum, els aprenentatges pels alumnes gairebé són els mateixos veient 600 curts que veient 1.000. Uh-huh. I després, a l'hora de gestionar i processar tot aquest visionat i la classificació, doncs ens facilitava bastant haver acotat una mica el període d'inscripció.
Llavors, tots els curtmetratges volen passar pel Finserè, o...?
Sembla que sí, home, clar, amb 8 anys ja... Jo desconeixia aquesta plataforma quan vaig agafar el projecte, però hi ha la plataforma Fest Home, on molts festivals de cinema de tot el món, amb molt de renom, es presenten aquí, i els directors i productores saben que hi ha aquesta plataforma. I ara ho parlàvem venint, que segurament sí, que ja deuen saber fer 8 anys, que sempre és el mateix període d'obertura, que cap al setembre o octubre els que volen participar al Finserè es poden apuntar.
Són curtmetratges professionals, no són curtmetratges amateurs, de qualitat, de diferents llocs del món, no? Quina participació he tingut aquest any, així, de diferents països, recordes?
Sempre n'hi ha de tot, d'Amèrica, sobretot el gruix més és Espanya, però n'hi ha molt de Llatinoamèrica, n'hi ha d'Amèrica, n'hi ha del Canadà, n'hi ha d'Àsia, n'hi ha d'Iran, n'hi ha d'Austràlia, de tot arreu del món.
Són curtmetratges en els que podem veure també actors coneguts de televisió,
sí,
i això.
Sí, sí.
I en quant a temàtiques, la temàtica suposo que és molt variada, no?
Amb 739 curts hi ha absolutament... Hi ha històries d'amor, de terror, que tira molt en els alumnes, thrillers policíacs, experimentals, reportatges, documentals, coses que tampoc ni les acabes d'entendre.
Sí, ara estem veient un aquí. Aquest és com de ciència-ficció, no? Que també això és un, és un, sí, és com un robot, no? Que
aquest Leonardo, exacte, sí, és un futurisme,
sí,
de,
sí, 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 bueno, de... És una història que també ens fa reflexionar una mica sobre com podem manipular les persones,
la vida,
no?
Sí, sí, aviam què hi ha després de la vida, si podem, sí, ser substituïts, si no, sí, és interessant. Sí, sí, per això donen l'oportunitat. No, és que és tan bèstia tot el que pots fer amb aquesta matèria, a banda dels coneixements de cinema, l'organització de tot, també et permet, depèn dels curs, parlar i filosofar de la vida, és molt, molt ampli.
Anem a parlar ara d'aquests curtmetratges, s'han, sí, sí, estructurat en un seguit de categories, hi haurà premis per cada categoria, hi ha alguna novetat en quant als premis?
Sí, hi ha 8 categories, 8 premis, unes... Hi ha alguns que són econòmics i n'hi ha alguns que són només de reconeixement. Fins ara hi havia una categoria que era so i banda sonora, però ens vam adonar amb el temps que sempre els que acabaven sent de so i banda sonora eren normalment curs de terror. Uh-huh. Llavors, al principi d'aquest curs vam dir, per què no eliminem aquesta categoria de curs de so i banda sonora i la convertim en una nova categoria. Uh-huh. I també premiada econòmicament. Per tant, aquest any hi ha 200 euros més en premis i arribem a 1.200 euros en premis. Uh-huh. Per tant, una categoria nova és el millor curt de terror.
Perquè no ho hem dit, però de tots aquests 700 i pico que tu deies, s'han seleccionat 28.
28, uh-huh, sí, que és la feina dels alumnes.
Fer aquesta selecció.
Sí, el primer trimestre tenim el període d'inscripcions, es van formant, reben formacions, ja us ho explicaran, uh-huh, i el segon trimestre és visionar tots els curs. Uh-huh. I els van puntuant de l'1 al 5, després els classifiquen segons la categoria que consideren, doncs si aquest destaca en fotografia, marquen fotografia, si m'ha agradat molt la interpretació, marquen interpretació. Això els dividim per parelles, voten els 5 estrelles als 739 i els més votats per una parella els veu una altra parella. Tornen a votar i així anem fent el filtratge fins a quedar-nos amb 28, mm-hmm, 4 per cada categoria.
A part de les categories, n'hi haurà un que serà el premi especial, no? El premi al millor curtmetratge, no?
Sí, ah, i aquí hi ha una novetat que és, diria, la més important d'aquesta edició, que ha sigut una mica polèmica, però ens vam trobar que fins ara el jurat professional era qui decidia el guanyador de cada categoria i el guanyador del FilmSarea, mm-hmm, en general, el millor curtmetratge. Havia passat algun any que els alumnes no acabaven d'estar d'acord, jo queria que ganasse este i no acabava guanyant. Llavors, a principi d'aquest curs vam parlar, què podem fer, perquè clar, per més professional que sembli el festival, no podem oblidar que és un festival dels alumnes. Han de tenir un pes, ells feien la classificació dels 28 i a partir d'aquí ja no triaven res més. Doncs aquest any el jurat professional sí que ha triat el millor de cada categoria i ha escollit quin curtmetratge creu ell que és el millor. Però aquests curts que el jurat professional creu que és el millor és el que ara estan tornant a visionar ells, i entre els que han triat el jurat professional com a millors seran ells per primera vegada qui escolliran.
Que tinguin l'última paraula.
Exacte. No? Per tant, serà el primer any que els alumnes trien el guanyador del FilmSarea.
Fem un... Bueno, ho deixem pel final, després fer el repàs de quan podrem veure tot això al barri, a través de l'Hospitalet també farem una emissió i això. D'acord. Si us sembla, ara el que fem és que hem visitat l'Institut Eduard Fontserè per veure això, com tota aquesta feina que ens has explicat dels alumnes de triar i ara de preparar aquest festival, a veure com anar. Anem a veure aquest petit reportatge.
Molt bé.
Básicamente mi grupo está haciendo sobre los diseñadores para publicitaria para presentar a nuestra clase de FilmSarea de lo que estamos haciendo y estamos practicando el guión para hablar con nuestros compañeros de clase.
Estem retallant papers i preparant els sobres per la gala final. I és una feina una mica complicat perquè hem de retallar-lo amb molta precisió.
La nostra tasca estem buscant empreses per trofeus i crispetes per la primavera i els trofeus per la gala final.
Per a nosaltres no és tan difícil perquè hem de buscar en ordenador i...
Ja sabem fer-ho.
Ja sabem fer-ho. Com se va? perquè és internet i internet va molt ràpid i per això, per això.
En aquest preparatiu del festival em encarrego de fer els cartells con el preu, la beguda i les crispetes per el festival en el carrer de la Avinguda Primavera.
Nosaltres hem estat enviant uns correus, un correu agraint a el jurat per participar un any més amb nosaltres i també un correu convidant a l'Ajuntament i a l'equip directiu perquè vagin a la presentació de la campanya publicitària que farem.
Nosaltres estem fent tíquets per vendre crispetes, beguda i hot dogs a l'Avinguda Primavera quan farem la projecció del CUP. I és molt important tenir les crispetes sempre per disfrutar més de la pel·lícula.
Sí, jo crec que és el que fa més especial al nostre festival perquè és el principal motiu que el fa especial, que és que nosaltres mateixos fem la majoria de les coses, com enviar e-mails o les presentacions per a la gran final.
Pues me encanta, me ha impactado que mi instituto sepa hacer lo de montar un festival en público y me ha gustado, la verdad. Sí, yo creo que se hace más responsable ya que en un futuro yo creo que me puede servir, así me siento más segura de lo como estoy ahora y yo creo que me puede servir más adelante.
Em sento molt bé, aunque es difícil y té molta feina, em trobo molt bé. Perquè m'agrada el que estem fent al meu institut. Em sento elegant.
Molt bé, m'agrada molt i és molt divertit, en veritat. I molt responsable, si aprendem molt i sí, està molt bé.
Em fa sentir molt feliç perquè crec que ningú institut fa el que fem nosaltres, aquest festival de curs. I és molt important perquè ens arriben curts de tot el món.
On hem vist com treballen els alumnes i que estan molt contents de participar en aquest festival. Anem a parlar amb l'Aiman i la Basma a veure per elles què significa participar en aquest festival. Basma, sabies que existia aquest festival? Volies participar quan arribessis a quart?
Sí, la veritat que sí, perquè en tercer de l'ESO t'expliquen una mica què optatives tens que fer el següent curs i d'això. I a mi m'havia agradat molt la idea de FIMSERE perquè havia vist que feien un festival i perquè en el barri pues, lo veus, perquè lo fan enmig del barri. Uh-huh. I ho veus i m'havia agradat moltíssim, la veritat, perquè a part te donen crispetes,
No vas tenir dubte a l'hora de triar aquesta optativa?
No, llavors. La veritat que no.
Iman, i al teu cas, coneixies el festival quan vas entrar a l'institut?
Sí, el coneixia des que vaig entrar a primer, que tenia com amics de quart que feien el festival i jo com que veia la campanya i tot, i així com... Que bonic, no? Que guai. I pues, vaig pensar de que quan arribi a quart, ho faré i punt. I la vaig triar així. La primera que vaig buscar va ser FIMSERE i va ser el primer trick que vaig posar.
I com està tot això? Perquè una cosa és el que tu penses, però després, un cop que us poseu a treballar, l'Eduard ha dit, no?, que havíeu de veure molts curs i això. Explica'm una mica com ha anat tot, no? Què és el que heu fet?
Pues jo pensava que era tot més fàcil, la veritat, perquè tu veus i dius, oh, que bonic, perquè al final al cabo no veus lo que per...
La feina del
sí, la feina que no? fan, perquè ells sols mostren lo que fan pues, per fora, uh-huh. Però quan estàs en el moment, pues,
dices, hi ha molta
tela.
Feina,
sí,
no?
La veritat.
Tu vas veure, també vas visionar molts curs.
Sí, i la veritat que hi ha algunes vegades que dius, perquè, saps, perquè... Aún así los tienes que puntuar.
Claro.
Y nada, y tienes que hacer el esfuerzo de verlos, puntuar y eso.
Iman, ¿tú también sabías que había tanta feina darrera o va a ser una cosa que te la vas trobar?
Sabía que había mucha feina, pero no tanta de la no vaig pensar que sería tan difícil mandar correos, buscar empresas, muchas cosas.
I el tema de veure els curtmetratges, com diu ella, també és dur de veure
cansa,
tants curtmetratges.
Cansa molt.
Sí? Sabeu més o menys quants curtmetratges heu vist? O quantes hores li heu dedicat a sí. veure curtmetratges? Moltes, no? Moltes.
Entre tots, 100 i pico, no? Por ahí.
Oui, bonjour, c'est ma.
Sí. Vam calcular, quan vam anar a Torre Barrina, vam calcular quanta estona havien estat i em sona que havien sigut 4 o 5 dies de la seva vida, si els ajuntéssim tota, 4 o 5 dies de la vida veient curts.
Sí, sí, sí.
A vosaltres us agrada el cinema? No sé si veieu cinema...
Sí.
Sí? Sí? Sí. Tu també, Iman?
Sí. Sí.
I aquests curtmetratges que heu hagut de veure, s'assemblen al que veieu habitualment o s'ha sobtat, us ha cridat l'atenció
sí,
alguna cosa?
Sí, la veritat que sí, perquè a part de que lo fas per l'optativa i tal, també el faig perquè m'agrada també, perquè hi ha uns curtmetratges que també són...
Són interessants.
Sí, són molt interessants i
m'agrada. Podries recordar algun que diguis, me'n recordo especialment d'aquell?
Són moltíssims, però m'acordo d'uno, és que no m'acordo ben bé, però era d'animació. I la veritat que jo no veig animació. Aleshores, m'havia sorprès molt perquè havia sigut un curtmetratge d'animació que, no sé, era com un astronauta que es va dar compte de la realitat del món sí. i va caure en la Terra. I m'havia agradat moltíssim.
De gènere, què era el que preferies? Les històries romàntiques, les de por...
Terror.
Terror, a tu t'agrada el terror.
Terror i romance.
Ah, molt bé. Iman, tu també veus cinema?
Sí,
habitualment?
Molt.
I de tot això, de tots aquests curtmetratges que has vist, s'assemblen a aquest cinema que tu veus habitualment? T'ha cridat l'atenció?
Sí. Sí? Sí, perquè jo miro molt de romance i terror, i em crida molt l'atenció, és de terror i pues, sí.
I n'hi ha algun de tots aquests que has vist que t'hagi cridat l'atenció especialment?
Sí, hi havia un de terror que era sobre una nina que estava demoniada i no sé, m'estava rient, però donava por, però jo m'estava rient i em va agradar molt aquell.
A part de veure tots aquests curtmetratges, després passa a la preparació del festival, el sí. que deia, enviar e-mails també, i tot això. Us heu fet unes samarretes, no?
Sí. Sí.
Com ha estat la història del disseny de les samarretes?
Els dissenyadors pues, ens reuníem per les tardes per dissenyar i per parlar sobre com anàvem a fer la campanya, i va ser una idea que va sorgir d'alguna paraula que va dir a una persona que el film serà molt increïble i allí va...
Llavors heu fet un logo, no?
Perquè,
que simula...
Sí, és increïbles.
Pues perquè la en plan, la pel·lícula dels increïbles sí. vam dir el film serà també és increïble. I clar, o sea, entonces vam dir el film serà també és increïble, anem a fer el logo dels increïbles... I van sorgir un mogollón d'idees. Va haver una pluja d'idees i mogollón de coses. Va ser un procés una mica llarg.
I després el disseny, llarga. El dibuix, també el vau fer vosaltres, algú de vosaltres?
No, vam utilitzar la IA.
Ah, va utilitzar la IA. No sé si això es pot dir, eh? Vale. Llavors, a banda de la samarreta, heu fet moltes altres preparacions, perquè ara després l'Edu ens farà tot el repàs de quan podrem veure tots aquests curtmetratges i això, però pel dia que feu la projecció al barri, com dèieu, hi haurà crispetes i moltes... Expliquem una miqueta tot això.
Per exemple, alguns van a fer... O sigui, van...
A vendre crispetes.
Sí. No, van, en plan, per exemple, un grup com que va acomiadar van acomiadar a la gent
sí.
i unes altres persones sí. pues, tenim que, com que acomiadar el menjar, les crispetes, com que cadascú té el seu treball.
Uh-huh. I tu de què t'encarregues?
Jo aún no lo sé, jo aún no lo sé de què m'encarrego, però sí, és més o menys cadascú pues té el seu càrrec, sí.
I tu, Iman, en què has treballat aquest tema del dia de l'espectacle? En què has treballat?
Jo he treballat més en la campanya i encara, o sea, no sabem quin grup presentarà quan, i Però sí, també hem estat buscant empreses i
clar, empreses per les crispetes i tot això. Hi haurà crispetes i què més?
I hot dogs.
Ai, hot dogs també, molt bé. Llavors, a banda d'aquell dia que hi ha la projecció, després hi ha la gala final en què lliureu els premis. Suposo que això també ha significat pues, posar-se en contacte amb els directors i tot això també ho heu fet vosaltres.
Sí, més o menys.
Sí.
No, però m'has encarregat l'Edu i el seu... Saps? Sí.
Què ha significat per vosaltres, encara no ha acabat el film serè, però què ha significat per vosaltres? Què heu après? Com us heu sentit?
Jo la veritat que m'he sentit molt bé, perquè pues, al final i al cabo fas grups, interactues amb la gent, fas amics que ni pensaves que els vas fer i pues, al final i al cabo pues, haces amics i parles molt, saps?
Millor que fer una altra assignatura optativa.
Sí, la veritat que molt millor.
Iman, què ha significat per tu?
Una experiència molt, molt bona, m'ha agradat molt. Encara no ha acabat, però tot el que he estat m'ha agradat molt i m'agradaria tornar a fer l'any que ve.
No. Alguna cosa. És d'acord, és d'acord. Si no es repeteixes, em sembla que...
Això és lo malo.
Sí. Eduard.
I encara els hi queda el millor,
tota
la recta final, que és on encara no són conscients ben bé del que viuran.
Sí. Eduard, anem a fer això, resum de què hi ha a partir d'ara. Avui, diguem-ne, donem el tret de sortida, no?, de la promoció d'aquest film serè, però què hi ha a partir d'ara?
No, demà es presenta la campanya publicitària per primera vegada davant de l'Ajuntament, equip directiu i la resta de companys, perquè la resta de companys del film serè no l'ha vist encara la campanya. Uh-huh. Ho han fet els 5 alumnes que venien a les tardes, però no l'han vist. La setmana que ve ja comencem a anar en els llocs de projecció per assajar, perquè vegin l'espai, provar micros, provar el projector, altaveus, on col·locarem cada element. I el film serè aquest any comença de l'1 al 10 de juny.
De l'1 al 10 de juny.
La primera setmana de juny i mitja de la segona.
I què es farà?
Doncs comencem el dia 1 de juny a la biblioteca Tecla Sala, on projectem per un institut convidat, que ja serà el tercer any que ho fem. Convidem el Pere Lliscard i és el primer acte que hem seleccionat uns quants curts que s'ensenyen en aquest institut convidat.
No sempre és el mateix institut el convidat.
No, aquest any sí, és la primera... Anàvem canviant, però aquest any hem repetit institut, mm-hmm. perquè com que és un institut soci, que tenim col·laboració i venen alguns alumnes a fer batxillerat, doncs vam considerar que també vegin una mica què estem fent a l'institut, mm-hmm. si després han de venir a fer el batxillerat. Això dilluns 1. Dimecres 3 projectem a l'institut, en el porxo de l'institut, per primer i segon d'ESO, uh-huh. que l'any passat va ser la primera vegada que ho vam fer, va funcionar, triem una mica els curs d'una temàtica més adequada per primer i segon d'ESO.
Han de ser de por i romàntics, que són els
que el gènere de por. Sí, sí, no sé per què, la por és el que més
agrada.
Sí, sí. Dimecres. El dijous 4 anem al centre municipal Ana Díaz Rico a fer una projecció tancada també pels seus companys de quart i per l'alumnat de tercer. I ja anem el dissabte 6 de juny, que és on podem convidar a tots els espectadors i a tot el barri a venir a partir de 8:45 de la nit a l'Avinguda Primavera, on hi haurà primer una hora d'actuacions musicals i ja hi haurà ambientillo. I a 9:45 de la nit comencem les projeccions, 7 d'aquests 28 finalistes. L'endemà, el diumenge, des d'aquí a TV Hospitalet també en projecteu uns quants
sí.
per acabar de completar els 28, i amb això ja s'hauran projectat en diferents espais els 28 curs finalistes, i ens quedarà el dimecres 10 la gala final a l'Auditori Planeta, Formación y Universidades, on vindran, convidarem a directors, directores, jurat, tothom, la gent que ha participat en el festival, amb públic de tercer i quart de l'institut, i allà entregarem els premis de cada categoria.
Serà gala de premis així...
Gala, sí, intentem que sigui solemne. Sí, ens inspirem en els Oscars per fer la gala.
A l'Avinguda Primavera, elles deien, hi haurà crispetes i hot dogs, que sembla que això també és molt interessant entre els joves a l'hora de veure
sí,
cinema,
sí.
No?
Va ser una novetat de fa 3 anys, que vam, home, cinema, crispetes, hem de tenir crispetes. I també alguna vegada havíem sentit de, ostres, però per sopar què? Només sopar crispetes? Doncs aquest any, què fem perquè la gent pugui sopar? doncs hot dogs, uns frankfurts també. Serà la primera vegada que farem frankfurts. I així poden... Tens la beguda, les crispetes i el sopar i t'hi pots estar fins que acabin les projeccions.
Sí. Li he preguntat a elles que era per elles el Filmsaré, però què és per un profe com tu el Filmsaré?
Un repte, sobre al principi un repte, amb l'experiència s'ha anat transformant amb orgull i sobretot el que més m'encanta és veure amb ells quan... veure l'evolució que fan, que al principi gairebé eso de los cortos, venimos a ver cortos, però després quan van entrant i sobretot al final que ve, ostres, que sí, el que deia el Jaume, és que és una situació d'aprenentatge per excel·lència, és tot el que has estat aprenent durant un any, ara ho pots ensenyar i saps que agrada, que tampoc estàs venent alguna cosa, tens un gran producte, saps que agradarà i veure com les seves cares quan estan en aquesta recta final és un plaer.
Doncs Jaume, Eduard i Mani Basma, moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que totes les activitats que ara llancem, doncs això, vagin superbé. I per començar aquesta promoció, ara, per acabar aquesta entrevista, llançarem per primera vegada en el 2026 el tràiler del Filmsaré d'aquest curs, no?
Correcte.
Doncs gràcies als quatre i donem pas a aquest tràiler, a l'estrena mundial del tràiler del Filmsaré.
Molt bé. Gràcies.
Gràcies.
My keys.
¿Ah?
Tengo algo que contar.
I li dic una cosa, eh?
Cava.
Que t'he dicho que te vayas a dormir.
La xarxa LH Escoles Sostenibles compleix 20 anys. La iniciativa, un projecte conjunt dels programes ambientals de l'àrea de qualitat urbana de l'Ajuntament i el Casalet, que s'encarrega de la dinamització, dona suport a les escoles, instituts i bressols perquè portin a terme activitats orientades a la sostenibilitat i al respecte amb el medi ambient. Com cada any, els centres que participen en aquesta xarxa han participat en la Festa de Cloenda, que ha tingut lloc al Centre Cultural Tecla Sala.
20 anys promovent l'educació ambiental. La xarxa LH Escoles Sostenibles celebra dues dècades en les quals milers d'infants han treballat propostes per convertir les seves escoles i el seu entorn en espais més sostenibles i tenir cura del medi ambient.
Té dues parts diferenciades. La primera part és una tipus fira de mostres. Cada escola porta un projecte que ha fet sobre sostenibilitat al llarg del curs, una bona pràctica, i ho té preparat amb murals, etc., per explicar-ho. I la resta d'escoles, doncs, diguem que van fent una ruta per les diferents paradetes que han muntat per explicar-s'ho els uns als altres.
Doncs hem fet un projecte, el Green Team, que hem organitzat per tota l'escola, des d'I3 fins a batxillerat, perquè si no saben on tirar les piles, doncs les poden portar a l'escola per reciclar-les de manera sostenible i ecològica.
I des d'I3 fins a 6è hem fet uns animals amb cada animal un pes diferent, que quan tenien el pes d'aquella, quan tenien ampolles d'aquell pes, havien de pintar l'animal.
Depèn de quin líquid en veiem, sabem la qualitat de l'aire. Per exemple, a nosaltres en el parc de Balbitxer vam veure un que tenia una qualitat de l'aire bona. Però depèn, per exemple, també Si no hi ha líquids, també vol dir que és una qualitat que és dolentíssima.
Per exemple, aquí a Hospitalet, els únics llocs on jo almenys he trobat líquids ha sigut al Parc de les Planes i al Parc de Bellvitge.
Hem fet el patinet, que consisteix en després del pati, sortir al pati a recollir tota la brossa que hi ha al terra i tirar-la a les escombraries per tenir un patinet, com ja diu el nom, i millorar l'ambient al pati.
I després hem fet un campionat, que és de boles d'alumini, que teníem cada classe un got per posar les boles d'alumini, i qui té menys boles d'alumini al mes guanya un premi.
Bueno, sí que és veritat que al pati hi ha molta gent que tira la brossa al terra, que no es fa càrrec de reciclar directament, i això sí que és com una feina extra pels que després netegem el pati, pues que també pues, perdem més classe, perquè al final això es fa en hora de classe, no es fa en hora de pati, i llavors pues, hem de millorar en aquest àmbit.
Aquest curs han estat 36 centres educatius, entre ells 8 escoles bressols, que han participat de la xarxa. A la cloenda de l'edició, una desena d'escoles i instituts han explicat els seus projectes i han compartit experiències amb altres companys.
Ajudar que es conscienciïn a la importància d'aquestes petites coses que cadascú podem aportar i millorar una mica entre tots aquest món.
Per tancar el curs, la xarxa LH Escoles Sostenibles ha convidat els alumnes a participar en una acció artística sobre els refugis climàtics de la mà del TPK.
Després de 3 anys de parèntesi, l'Escola Charlie Rivel de Collblanc ha recuperat aquest curs la Festa de les Cultures, una trobada de famílies, canalla i docents que celebra la diversitat del centre.
Famílies de casa nostra i provinents d'arreu del món han preparat àpats típics dels seus països per compartir-los en un ambient festiu al pati de l'escola amb la resta de la comunitat educativa. El fet de compartir i fer comunitat han estat alguns dels aspectes més valorats per canalla i famílies.
A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención ver las diferentes culturas, o sea, ver las personas vestidas, cuál es la ropa tan bonita y bueno, de su país, y la comida sobre todo.
A mí me agrada molt el menjar y convivir amb tothom.
A mí me agrada molt la música,
esa fiesta, muy bonito y me gusta mucho. Porque todos juntos, comer, bailar y todos, es muy bonito.
¿Qué es lo que más me gusta? El ver cómo los papitos salen de trabajar y sacar un tiempo para hacer una comida, para compartirla acá con todos los de colegio. Eso me encanta.
Y nada, la actividad me parece que está muy bien para la inclusión y la unión de los niños, que se conozcan más, que jueguen más y todo en pro de que pasarla muy bien entre todos.
Me ha agradado el menjar y muchas cosas del país, son las amigas.
Me ha agradado compartir el menjar con todos y todas.
Increíble, es que aquí está muy divertido y además hay comidas diferentes de cada país es muy bueno eso.
Quiero gusta mucho fiesta, quiero gusta muchos todos.
A l'escola Charlie Rivel hi ha prop d'una trentena de procedències, un fet que lluny de ser un escull, és una realitat que el conjunt de la comunitat educativa reivindica com a tret d'identitat.
La diversitat el que ens permet és una mica això, el trobar-nos tots una mica, i bueno, tenim la sort i la fortuna de que els nostres alumnes, doncs, tot i que han nascut aquí, la majoria d'ells tenen 2 i fins a 3 identitats, i les seves famílies d'origen ens aporten una cultura que nosaltres potser desconeixem, i que aquesta és, doncs, la festa és una gran oportunitat per fer-nos-la arribar, i tots i totes, doncs, coneixen-nos una mica millor els uns als altres.
La recuperada Festa de les Cultures de l'escola Charlie Rivel va cloure amb una mostra de balls orientals.
L'Institut Apel·les Mestres de Sant Feliu i el Col·legi Pare Enric Dussó de Bellvitge han protagonitzat la jornada final de la Lliga de Debat, una iniciativa de l'Associació d'Estudiants i de l'entitat cívica 3 quarts per 5 quarts. La iniciativa reivindica la controvèrsia i l'intercanvi d'idees respectuós com a peça clau de la societat democràtica i vol fomentar aquests valors entre el jovent.
L'edició d'enguany s'ha dut a terme a la seu de 3 quarts per 5 quarts i ha seguit el format habitual. Cada grup ha hagut d'exposar per separat un argumentari sobre un tema d'actualitat, en aquest cas, la importància de la salut mental i l'impacte, per exemple, dels trastorns de conducta alimentària. A banda de saber estructurar la informació en fonts fiables, la Lliga de Debat també vol reforçar l'expressió oral.
Que és molt important saber parlar perquè és una de les grans competències que s'han de tenir en la vida en general.
La part oral, hi ha una manca d'aquesta, sobretot a nosaltres que en el nostre cas a batxillerat, i jo crec que és molt important. I en el debat s'ha vist reflectit.
En l'apartat de confrontació, un altre tema punyent. Cal prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys? En aquest cas, cada grup havia d'assumir una posició favorable i una de contrària a la mesura. S'hi han abocat arguments com que les xarxes van plenes de missatges d'odi, discriminatoris, racistes i xenòfobs, i que el jovent de menys de 16 anys encara no té prou maduresa per destriar el gra de la palla. I també que les xarxes ajuden a visibilitzar col·lectius discriminats, com per exemple l'LGTBIQ+, i que la prohibició és una mesura molt extrema i que allò que caldria fer seria millorar i reforçar la regulació de continguts.
Fomenta la conversació, l'argumentació lliure, l'intercanvi d'idees de forma pacífica i educada, que és el que hem presenciat avui.
I és que ens ha tocat defensar la postura en la qual no estem d'acord. Llavors també ens mostra una mica això, no? Les dues realitats, i poder expressar les opinions sense necessitat de barallar, amb una necessitat de doncs, poder explicar-la, jo t'entenc, tu m'entens, pots compartir-la o no, però tots dos estem bé.
Des de la docència, la Lliga de Debat és una bona eina per recordar que les opinions han de ser raonades.
En un punt on les xarxes socials han pres tanta importància, crec que hem de fer molt èmfasi en això, perquè és molt fàcil dir una opinió i no escoltar els altres, i saber destriar allò que creiem que és vàlid i allò que no és vàlid.
Que en la mesura que tinguis un altaveu pots dir qualsevol cosa que se't passi pel cap, és una idea que jo crec que s'ha de començar a desterrar del discurs públic. Tots els arguments que es basen en evidència són respectables, totes les opinions no ho són.
El jurat de la Lliga de Debat ha considerat que el grup més encertat ha estat el pare Enric Dussó, que com a premi s'han dut entrades per a fer un escape room i un lot de llibres de la llibreria Perucho. Un premi, aquest últim, al lot de llibres, que també s'han dut al grup de l'Institut Apel·les Mestres.
I seguim parlant de l'Institut Eduard Fontserè, perquè fa uns dies van portar a terme una acció participativa sobre el títol «Quin institut volem?». Vine a portar el teu somni. Alumnat, professorat i famílies, i veïns del barri també, van poder acudir a l'institut a deixar una nota amb els seus desitjos per l'institut.
L'Institut Eduard Fontserè de la Florida es troba en ple procés de transformació en comunitat d'aprenentatge. Aquesta iniciativa és una proposta de transformació del centre amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge i la convivència escolar. Per aquest motiu, s'han posat en marxa diferents projectes. Un d'ells és el procés d'elaboració del somni, la projecció de tothom, professorat, alumnes, famílies i entitats del barri, de com serà l'institut en el futur.
No només ho fem amb els alumnes, sinó que la idea és, tal com un dels principis de la comunitat, doncs d'involucrar tothom en aquest procés de transformació i, per tant, volem que tota la comunitat, és a dir, professors, alumnes, famílies, agents del barri, gent que pot ser voluntària, no?, en el futur, doncs vingui a l'institut i també sumi amb nosaltres per que diguin la seva opinió sobre com els agradaria que sigui l'institut, ja no només dins de l'institut, sinó pel barri, de cara al barri.
Muy bonita, ya que incentiva a los niños a expresar sus sentimientos, sus deseos y así pues puedan tener alguna esperanza de que se puedan cumplir en un mañana.
El Instituto Fontserè tiene una trayectoria excelente en sus iniciativas pedagógicas y de aprendizaje. Nos ha gustado mucho, nos ha parecido muy bien que la comunidad participe en lo que puede ser importante para el aprendizaje.
Entre els somnis dels alumnes hi ha varietat d'idees relacionades amb les instal·lacions del centre i algunes que van molt més enllà, que tenen a veure amb la convivència.
El meu somni és que milloren les taules i les cadires, perquè hi ha algunes taules que estan trencades i les cadires tambalegen.
El meu somni ha sigut que no facin bullying a l'institut ni a ningú col·legi.
El meu somni és que l'institut millori com a edifici perquè està una miqueta vell.
El meu somni és que els lavabos tinguin mirall i que les cadires no se tambalegin.
L'Institut Eduard Fontserè continuarà amb el seu procés de transformació en comunitat d'aprenentatge durant aquests mesos. Està previst que el proper curs, quan es completi tot el canvi, es puguin ja implementar accions educatives que es troben dins d'una comunitat d'aprenentatge.
L'Estadi Municipal de Beisbol ha acollit la cloenda del programa El Cricket Uneix, una iniciativa educativa i comunitària d'aprenentatge i servei que utilitza el cricket com a eina per afavorir la convivència, la cohesió social i l'aprenentatge compartit entre joves de la ciutat.
Uns 80 alumnes de 5 instituts de la ciutat han participat en la cloenda del programa El Cricket Uneix, una iniciativa educativa comunitària APS, Aprenentatge i Servei, que utilitza l'esport com a eina per afavorir la convivència i l'aprenentatge entre joves de la ciutat. Una iniciativa on alumnes de l'Índia, Pakistan i Bangladesh ensenyen aquest esport a classes d'educació física.
El projecte el que crea sobretot és aquest diàleg intercultural, vincles, no?, entre joves de diferents orígens, de diferents edats, amb diferents habilitats. I doncs, aquestes connexions que creen, aquest trencament de prejudicis culturals i de gènere, avui és un dia doncs, per mostrar, no?, que tots estan aquí feliços jugant a un esport que al final és un esport que està present als carrers de l'Hospitalet.
El Cricket Uneix es desenvolupa com a projecte d'aprenentatge i servei. Connecta esport, llengua, igualtat i convivència. Un dels seus objectius és millorar les habilitats comunicatives en català.
Coneixen el joc, tenen una formació en llengua, en vocabulari de cricket en català, en estructures lingüístiques, en valors també, perquè aquí hi contribueix també el servei de mediació.
Tant pels alumnes transmissors del joc com pels dinamitzadors i els que s'han iniciat en el cricket, aquesta experiència és molt positiva i enriquidora.
Molt emocionant perquè ells entenen a conèixer jocs que hi ha algunes persones que no sabien el cricket on es juga i què es fa, i pues els fa molta il·lusió.
A mi també fa molta il·lusió com a ella, i a mi m'agrada també el meu esport senyar als companys dels quarts d'ESO, i bueno, és una mica tímida, però bueno, estic feliç.
Companys de l'Índia i Pakistan ens han fet unes quantes sessions sobre cricket, presentar-nos un dels esports més importants, del seu país, i ha sigut una experiència molt bonica, però no només per conèixer un esport nou, sinó també per connectar una mica amb alumnes del nostre institut.
A través d'este projecte he conegut el cricket i ara juego per a un club i també per a la selecció.
A partir d'aquest programa, el 2023, es va crear l'Hospitalet Cricket Club, que ha aconseguit èxits esportius i el reconeixement com a iniciativa que contribueix a la integració.
Per segon any consecutiu, el Col·legi Xaloc ha celebrat l'acte de cloenda de l'aprenentatge servei amb l'associació Alpi i amb la Fundació La Vinya. L'acte ha consistit en una mostra d'acroesport i de dansa.
Amb els valors de l'aprenentatge i del servei com a base, els alumnes de quart de l'ESO del Col·legi Xaloc han construït aquestes torres d'acroesport amb les persones amb discapacitat de l'associació Alpi.
La primera és així, de braços és així, abierto. I la segona, pues, sentada. Pipa, me lo he pasado muy bien, que me han ayudado, o sea que no estoy tan sola.
Me han ayudado ellos, los de Xaló, que son majos, sí.
Durant les darreres setmanes han estat assajant l'espectacle i tot i que eren els joves els que ensenyaven com elaborar les figures, ells també han après un aspecte molt important.
T'ajuda a conèixer millor aquesta gent, que de vegades pues, la gent de la, el que seria la societat pot com apartar-los o no tractar-los de la millor manera, i crec que això ajuda molt a tothom per donar consciència de que són persones, de que són com nosaltres i que són molt bona gent.
La finalitat era que se lo pasasen superbien, que disfrutaran mucho, que salieran d'aquí con unas sonrisas increíbles y de ayudarlos a pertenecer, ¿no? a formar parte del grupo.
L'acte de Cluenda també ha comptat amb les actuacions de 15 estudiants de tercer de l'ESO i la gent gran de la Fundació La Vinya.
M'ha servit molt per ser una millor persona. M'ha agradat molt, ja que les senyores grans ens han ajudat a saber ballar, a com ser més íntegres i ens han explicat moltes històries que ens faran ser millor de cara al futur.
Los chavales de Xaló no han ayudado mucho.
Yo lo valoro mucho porque es muy buena cosa para estar ágil, bailar y hacer lo que sea.
No, porque tenemos que juntarnos jóvenes con gente mayor y esto es lo más bonito que hay.
En aquest cas, els alumnes anaven una vegada al mes a la parròquia de la Fundació a practicar els balls.
Quan vaig anar per primera vegada pensava que hi va ser una miqueta més avorrit, però arriben molt amb nosaltres i es diverteixen.
Tenen una relació amb nosaltres com que els ensenyen, ens donen consells i sempre, encara que són gent més gran que nosaltres, sempre tenen energia, vitalitat i això al final es contagia i ens agrada molt.
Una relació que els ajuda també en la seva vida personal.
A fomentar també les relacions amb els avis, també ara que heu fet això amb la meva àvia, també he practicat alguna cosa.
Tots esperen poder repetir l'activitat l'any que ve per continuar enfortint aquests vincles.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el Víctor, la Sofia i el Mario de l'escola Pare Enric d'Ossó, que ens recomanen llibres.
Bon dia, em dic Víctor, sóc de l'escola Pare Enric d'Ossó, del curs de primer ESO, i avui us vull presentar aquest llibre que es diu Criatures Impossibles. Aquest llibre, que es diu Criatures Impossibles, va d'un noi i una noia que es coneixen a un país, diguem-ho així, que està ocultat del món i viuen aventures a aquell lloc que es diu Archipiélago. És una mica divertit i bastant dramàtic perquè hi ha parts on mor gent i coneixen a molta gent. Per exemple, hi ha animals mítics com l'esfinge o el kraken que surten moltes vegades. També coneixen a un berserker, que és com un viking, i també tenen uns quants dracs. O sigui, el seu objectiu és salvar aquest lloc d'un malvat que es vol, diguem-ho així, menjar l'arbre que protegeix aquest lloc dels humans. El vaig conèixer perquè em van regalar aquest llibre a Nadal i em va interessar. M'ho vaig començar a llegir i de primera se'm va fer una mica pesat perquè la història es divideix en dues parts. El noi va a un lloc, que és el planeta normal, i després està la noia que viu a l'arxipiélag. I es fa una mica pesat els primers capítols, però després és molt divertit i per això em vaig enganxar. Jo ho recomanaria a la gent de més o menys 12 anys, com la meva edat, perquè hi ha un vocabulari bastant complex i hi ha parts una mica fortes. M'agrada perquè és molt divertit i imaginatiu i també ajuda, per exemple, tu estàs una mica avorrit i et diverteix aquest llibre. És molt xul.
Hola, em dic Sofia, sóc una alumna de segon d'ESO a l'escola Pare Enric d'Ossó. Us vinc a recomanar el llibre que es diu Fabricante de Lágrimas, de Erin Donne. El llibre tracta sobre un amor adolescent. Tot comença amb una noia que està a un orfenat i doncs, quan l'adopten, també l'adopten amb un company i doncs, amb aquest company passen coses, està a una nova escola, fa molts amics i doncs, tot això. Doncs, com ja he dit, és una moda adolescent, coneix a un noi nou a l'escola i amb el seu company doncs, hi ha problemes, estan celosos dels dos i doncs m'agrada aquest llibre perquè em vaig veure la pel·lícula, em va agradar molt i vaig investigar una miqueta per les xarxes socials i em vaig trobar amb aquest llibre que deien que hi havia moltes més escenes que la pel·lícula i doncs que era molt complexa. Li recomanaria a tots els que tenen la meva edat o més perquè doncs, és una cosa que pot passar en qualsevol moment i doncs, que és molt bo.
Hola, em dic Mario i jo vinc a l'escola per Enric Dussó a primer d'ESO. Avui em vinc a recomanar un llibre que es diu El nen del pijama de ratlles. No l'he pogut portar perquè és la meva àvia i està a casa. I a mi m'agrada perquè me l'estic començant i el que he vist fins ara m'està agradant. El que he vist de moment és un nen que vivia a una casa molt gran i es va tenir que mudar pel treball del seu pare, que era molt estricte. Té una germana que té conflictes i doncs ahir vaig més o menys. El fiquen a un camp de concentració i té que estar allà. De moment el que m'està agradant és que explica la història d'un nen de més o menys la nostra edat i això sempre t'ajuda a ficar-te en el paper. El vaig conèixer perquè un dia menjant a casa la meva àvia me'l va portar i em va dir a lo millor aquest llibre t'agrada i li vaig donar una oportunitat i doncs m'està agradant. No recomanaria nens molt petits perquè parla de coses com els nazis i Hitler, però a partir de 12 anys cap a dalt.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem dels 50 anys de l'Esplai de Sant Feliu i també de la preinscripció de la formació professional. Us hi esperem. Fins dimecres.